Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El sol llueix ara a bona part de l'arxipèlag després del pas d'una tempesta que ha descarregat molta d'aigua en poc temps, primer a les Pitiuses i després a part de Mallorca, i que ha arribat ja més dèbil a Menorca. Les ruixades han provocat més de mig centenar d'incidències i complicacions en la circulació en plena hora punta d'entrada a les escoles i també en el trànsit aeri. En aquesta hora ja s'han desactivat les alertes meteorològiques, però Emergències adverteix que dissabte pot produir-se un nou episodi com el d'avui. Recomana als ciutadans prudència i repensar els plans a l'exterior que puguin tenir en funció del temps. Això serà dissabte, però abans pareix que el temps ens donarà una treva. Servei Meteorològic d'IB3, Marc Calentell, bon dia.
Bon dia. Després del pas d'aquesta tempesta que ha deixat pluja intensa, això sí, de curta durada, i cop de vent que ha arribat als 100 quilòmetres a Palma, ara mateix el cel en general està destapat en qualque nivellet baix, i per aquestes pròximes hores parlarem de més estabilitat, parlarem de moltes estones de sol, això sí, en qualque cúmul, que a partir d'avui hora baixi, sobretot aquesta pròxima nit i matinada, aquests núvols poden deixar ruixats localitzats i puntuals a punts de Menorca i també del nord de Mallorca. La resta no esperen precipitacions. Cap vespre marcat per un ambient més fresc, amb aquest vent de ponent que bufa moderat, fins i tot en qualque cop fort. Per demà, divendres de transició, esperem un dia amb el cel pràcticament destapat, hi haurà qualque nivellet baix i a darrera hora ja arribada de núvols prims i mitjans, preludi del canvi de temps que tindrem en vista a dissabte. De moment, demà, temperatura que no canvia, a màximes de 19 a 22 graus i vent, que continuarà bufant moderat de component oest, però com dèiem, ens fixem ja en dissabte, jornada marcada per la formació d'una baixa cap en el centre-sud de les illes, i això farà que sigui un dia de cel tapat, de precipitacions generals, i en el cas de la Serra de Tramuntana poden ser importants. Plourà durant tota la jornada de dissabte amb un ambient fresquet ja de tardor avançada. Per tant, situació meteorològica marcada per aquesta variabilitat, de moment pel sol i tranquil·litat a l'espera d'aquestes noves pluges que arribaran dissabte.
Gràcies, Marc. Avui és dijous, 6 de novembre. Joan Jiménez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per l'anul·lació del judici sobre la mort d'un nadó tirat a un contenidor a Porto Cristo.
Els dubtes que hi havia sobre la competència d'un pèric que va declarar a proposta de la defensa han duit la magistrada, presidenta del tribunal, a ordenar que repeteixi amb un nou jurat el judici contra la mare acusada d'assassinat juntament amb el seu cunyat i una tercera persona.
Air Europa cancel·la el préstec amb l'Estat després de tancar l'entrada de Turkish Airlines en el seu capital.
La companyia turca injectarà 300 milions d'euros en l'aerolínia de la família Hidalgo per obtenir el 26% del capital. Globalia es mantindrà com a accionista majoritària. Air Europa podrà avançar d'aquesta manera un any la devolució dels préstecs públics de 475 milions d'euros atorgats per la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, durant la pandèmia.
A Mallorca, l'Ajuntament de Santanyí ha aprovat la nova taxa de residus. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Aquesta nova ordenança era imprescindible a causa de la implantació del sistema de recollida de fems porta a porta durant el 2025. Amb aquesta normativa s'unifica la taxa a totes les zones, s'incentiva el reciclatge i s'equilibren els costos previstos amb els ingressos. La intenció de l'Ajuntament és que entri en vigor el 1 de gener.
A Eivissa se celebra el Congrés Nacional de l'Alzheimer amb la presència de la reina Sofia. S'ha parlat dels nous fàrmacs que serviran per frenar la malaltia. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. La lluita contra l'Alzheimer s'encamina cap a una nova era. Després de 20 anys sense cap innovació farmacològica, ja s'han aprovat medicaments que encara no estan disponibles al mercat, però que serviran per frenar la malaltia. Els investigadors demanen a la sanitat pública que reforci els serveis de neurologia als hospitals públics per quan es puguin posar en marxa els primers tractaments que podrien estar llestos el 2026.
La patronal CAEP ha distingit avui el fundador i director general de SAS Gallats, José Luis Sastre, amb el Premi Empresari de l'Any per la seva trajectòria professional. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. S'ha valorat la seva capacitat per innovar i adaptar als nous temps un element tradicional com el llaüt menorquí. El reconeixement s'ha fet fa tot just uns minuts durant la gala de l'empresari celebrada al Teatre Principal de Maó. Entre els premiats també hi ha la farmacèutica menorquina Piluca Barrau en la categoria d'emprenedoria. Els altres dos guardonats són els empresaris mallorquins Toni Ballester i Alberto Morente pel seu compromís amb la sostenibilitat i la innovació.
I en clau política incrementa la pressió sobre el govern estatal després de l'anunci de Junts avui matí que assegura esmenarà i vetarà totes les lleis del Congrés. En parlarem en els pròxims minuts. Abans, però, volem conèixer el més destacat de la informació esportiva. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Comencem amb l'Illes Balears, Palma Futsal i el Peñarol, que s'han fet avui la fotografia oficial de la final de la Copa Intercontinental.
Activat el compte enrere perquè el Palma Futsal es proclami campió del món per tercera vegada. Per això haurà de guanyar el Peñarol uruguaià demà a la final de la Copa Intercontinental, que es jugarà a Sant Moix. Avui, amb dos equips, s'han fet la fotografia oficial. El Palma s'ha entrenat tot just després de l'acte oficial i demà acabaran de polir els detalls per a la final. En futbol, el Mallorca ha fet avui la tercera sessió de la setmana en vista a la visita del Getafe de diumenge a Sant Moix. L'entrenament, total normalitat, amb les baixes dels lesionats Cumbula, Leo Román i Toni Lato i la resta exercitant-se amb l'objectiu de sumar 3 punts diumenge en la jornada de just abans de l'aturada per mort dels compromisos internacionals.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ja s'han desactivat les alertes meteorològiques a totes les illes després d'un dematí complicat en alguns moments per mort de les pluges. Tot d'una, en farem balanç. Podríem dir que el que queda de dijous i divendres és un temps de calma entre tempestes. Dissabte arriba un front al nostre arxipèlag amb fortes pluges i fenòmens costaners adversos durant tota la jornada.
De moment, la EMT activada per dissabte, l'avís groc a totes les illes i durant tot el dia. A la Serra de Tramuntana l'alerta serà taronja, això si no hi ha novetats, cosa que no es descarta. Demà es tornarà a reunir el Comitè Tècnic d'Emergències que declara les alertes. Sí, com sigui, dissabte segur que farà mal temps arreu de les Balears, així que el cap de Departament d'Emergències, Aurelio Soto, demana prudència i seny.
Sí que queremos compartir ya con los ciudadanos esta información, puesto que teniendo en cuenta de que se trata de una previsión que parece que asegura una gran cantidad de lluvias durante un espacio de tiempo prolongado, precisamente un sábado y además en la Sierra de Tramuntana, pues para que vayan un poco pensando que tal vez sea prudente pues reflexionar sobre la importancia de cancelar o restringir las actividades al aire libre, especialmente en la Sierra de Tramuntana.
Sembla, però, que el front que arriba dissabte no tindrà res a veure amb la tempesta que ha travessat les Balears avui de matí, que ha provocat una seixantena d'incidents a diferents punts.
Ha caigut molta d'aigua en poc temps, però no s'han produït incidències de gravetat. Gairebé totes han estat per caiguda d'arbres i inundacions de baixos. A Eivissa hi ha hagut 5 incidents, 54 a Mallorca i un a Menorca, aquest darrer per l'impacte d'un llamp prop d'un institut que no ha provocat grans danys. A Mallorca, un dels incidents més espectaculars ha estat la caiguda d'un pi damunt d'una estructura de l'escoleta de Naburguesa a Calvià. Tant al Ponent com a Palma, els principals problemes han estat el fort vent i la intensa pluja en poc temps, que han provocat caiguda d'arbres, inundacions de baixos i cotxes atrapats per l'aigua.
A les Pitiüses s'han registrat en alguns punts entre 25 i 30 litres per metre quadrat en només una hora, suficient, però, per inundar el barri Viler d'Espratet amb aigües fecals i per haver de tallar la carretera de l'aeroport. És una informació d'Anna Fernández.
Els veïns del barri d'Espratet s'han aixecat avui amb carrers plens de restes fecals i una pudor insuportable. Un aiguat que ha caigut a primera hora del matí ha causat inundacions en alguns negocis de la ciutat.
La lluvia ha caído justo a las 7:30 y ha sido pues enseguida. 15 minutos de lluvia y mira cómo está todo, pues un desastre, la verdad.
Tercera vez en un mes, entonces estamos un poco hartos de esto, la verdad, y esta vez ha sido muy, muy sucio fuera, como excremento, básicamente.
Lo que son las rejillas de cloacas 5 alrededor de la clínica. Pues imagínate, si no están limpias, esta calle es la primera que se inunda.
Els veïns s'han tornat a manifestar la necessitat de netejar el clavegueram per evitar aquesta situació que es repeteixi cada vegada que plou.
Los olores los mismos, huele el barrio ahora mismo en este momento horrible. Se tiene que hacer mucha limpieza en los embozos de las alcantarillas porque están todas taponadas.
Altres incidents han estat el tancament de la carretera de l'aeroport durant una hora a l'alçada de Can Fonoll i també d'alguns parcs infantils. La brigada de xarxa viària del Consell també ha hagut de retirar un arbre caigut a la carretera de Ses Salines i un altre a l'avinguda de Sant Jordi. Alguns vols també han patit retards a causa de la tempesta. A punts com l'aeroport han caigut 29 litres per metre quadrat en una hora i a Formentera s'han registrat ràfegues de vent que han arribat als 92 km per hora.
Formentera també s'ha despert amb una forta tempesta elèctrica, tot i que només ha deixat 5 litres per metre quadrat a zones com Sant Francesc. Venia acompanyada de fort vent, que ha arribat a bufar amb una intensitat de fins a 52 km per hora i que ha fet caure un pi de grans dimensions a la zona d'Escap de Barberia.
En caure l'arbre ha danyat una estesa aèria d'electricitat, tot i que no ha provocat afectació a usuaris. A la mà hi havia ones de fins a 2 metres que no ha afectat, però, les connexions marítimes. Ivan Marí, cap de bombers del Consell de Formentera, entera, explica la intervenció que han fet al cap de Barberia.
Bé, avui dematí no s'han cridat de 112 a les 8 del matí per un arbre de grans dimensions que havia caigut i s'ha de tirar la línia elèctrica. Bé, arribant s'han trobat escamiteat i bé, han procedit amb motoserra a retirar branques. També la brigada de l'Ennord d'aquí de Formentera per part de GESA per tornar a recol·locar els cables que han quedat despenjats i en principi no hi ha cap incidència de talla elèctrica.
El vent seguirà bufant de l'oest moderat a Formentera entre 30 i 50 km per hora.
2:11, fem una petita pausa i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.tatip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Has vist mai una carabassa de més de 200 quilos? I vine a Muro, fira a veure-la. Paradetes d'exposicions, venda de carabassa, mostra d'eines i carros i gastronomia. Vine a tastar els plats que preparen els restaurants amb aquest producte. Diumenge 9 de novembre, fira de la carabassa a Muro. Un missatge de l'àrea de festes i participació ciutadana. Ajuntament de Muro.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La magistrada ha ordenat repetir amb un nou jurat el judici contra la mare acusada d'assassinat juntament amb el seu cunyat per llançar la filla que acaba de parir a un contenidor. Uns fets que varen ocórrer a Portocristo fa just 2 anys. Finalment, ha decidit dissoldre el jurat popular que havia assistit a les primeres sessions després de descartar l'únic informe de la defensa elaborat per un pèrit sense titulació oficial. Una decisió que pren per evitar que l'acusada quedi sense proves i davant la impossibilitat de trobar un altre pèrit que defensi el seu posicionament. Carme Moreno.
L'informe estava elaborat per un pèrit que va declarar al judici assegurant de manera contundent que el nadó en només una vintena de setmanes de gestació havia nascut clarament sense vida i que no tenia cap opció de sobreviure. Un punt clau perquè això descartaria la condemna per assassinat per la qual la fiscalia demana per la mare i el cunyat que la va ajudar la pena de presó permanent revisable, la més alta que preveu el Codi Penal espanyol. Aquest informe s'ha de retirar i com que era l'única prova que havia presentat la defensa i davant la impossibilitat de trobar un altre pèrit, es repetirà el judici més endavant. El tribunal haurà de seleccionar i constituir un nou jurat. La fiscalia, per cert, ha demanat que es dedueixi testimoni contra el pèrit en qüestió i que s'obri una investigació judicial contra ell. Les defenses no s'hi han oposat i la magistrada s'hi ha mostrat també d'acord.
I IB3 Ràdio ha parlat en fons de la defensa de la mare, que lamenten sobretot el perjudici que això implica per als acusats, que hauran de tornar a viure tot el procediment una segona vegada en una data que encara no està ni fixada.
Això els implica una espera, una angoixa, diuen, i a més s'hauran de trobar amb un nou jurat que ha conviscut amb una opinió pública condicionada i contaminada, han dit, per informacions sovint no contrastades. La defensa de la dona està ara a l'espera de la verificació de la titulació del pèrit per poder incloure de nou l'informe. I en aquest sentit recorden que hi ha una sentència que declara aprovat que el títol del pèrit en medicina i cirurgia és autèntic i que per fer pericials mèdiques no cal que estigui homologat un estreny que només és necessari per atendre pacients.
I un home ha acceptat 5 anys i mig de presó per un delicte d'intent d'homicidi amb agreujant de parentesc i gènere quan va atacar la seva exparella a cops de martell. Els fets van passar a Palma el gener del 2024.
El Ministeri Fiscal, la defensa i l'acusació particular han acordat la pena després d'haver acceptat l'atenuant de reparació del dany molt qualificada amb el pagament de 18.000 euros i el traspàs d'una moto i un vehicle, el de la confessió del delicte i el de cometre l'intent d'homicidi intoxicat sota els efectes de l'alcohol.
Més assumptes del dia, els narcotraficants detinguts a la darrera gran operació contra el tràfic de drogues i blanqueig de capitals utilitzaven sofisticats mètodes de vigilància i seguretat per evitar ser detectats. L'actuació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha permès detenir 76 persones, de les quals 49 romanen a la presó. Els agents, a més, han decomissat més d'un 1.500.000 d'euros, 687 quilos de cocaïna i 2.500 de xix, a més de pastilles i altres substàncies estupefaents.
Sí, també s'han intervingut 16 armes, de les quals 6 eren reals, són reals. Els agents també han trobat nombrosa munició i silenciadors, a més de 16 vehicles, balises de seguiment, prismàtics de visió nocturna i càmeres de vigilància. El portaveu de la Policia Nacional a les Balears, Alejandro Becerra, explica que aquest material intervingut mostra la complexitat de l'anomenada operació Manso en Roqueval.
La complejidad se basa en que los investigados en este caso han adoptado muchas medidas de seguridad, de vigilancias y contravigilancia. Han utilizado medios electrónicos de seguimiento, de geolocalización, para evitar que fueran detectados y poder salir airoso en su actividad delictiva.
En l'operació s'ha desarticulat una organització criminal mallorquina que tenia connexions amb altres organitzacions transnacionals que introduïen la droga a través d'aigües eivissenques. El portaveu de la Guàrdia Civil, Paco Molino, detalla com els narcotraficants entraven l'aixís procedent del nord d'Àfrica.
Utilizaban embarcaciones neumáticas de gran potencia que trasladaban la droga desde el norte de África, de países del norte de África, hasta un punto en concreto del Mediterráneo, en donde era traspasada a otras embarcaciones que la llevaban hasta la isla de Ibiza. Una vez en la isla de Ibiza, la droga permanecía almacenada hasta su traslado bien a la península o al resto de las Islas Baleares.
La UNESCO recomana suspendre les obres de Rafal Rubí a la carretera general de Menorca i cercar alternatives que tinguin en compte el paisatge. L'informe elaborat per ICOMOS, l'organisme assessor de la UNESCO, deixa clar que el projecte continua sent preocupant i tindria un impacte molt negatiu en les navetes talaiòtiques que hi ha a prop, Excel.
En una carta enviada al representant d'Espanya davant la UNESCO, Miquel Iceta, el director del Centre de Patrimoni Mundial apunta que les obres serien irreversibles. Per això, insta Espanya a examinar altres solucions. També considera necessari elaborar una avaluació completa de l'impacte sobre el patrimoni, ja que considera que la presentada pel Consell de Menorca no és, diu, ni satisfactòria ni concloent. El Ministeri ha informat ja tant el Consell de Menorca com el Govern proposa la celebració d'una reunió tècnica per abordar la situació. El Ministeri es fa, això sí, seva l'opinió de la UNESCO i assegura que la via adequada és aturar definitivament el projecte o bé desenvolupar una alternativa que s'ajusti a les recomanacions de la UNESCO. I en aquest punt sosté que l'alternativa hauria d'anar en la línia de la proposta de l'anterior equip de govern, és a dir, un enllaç en superfície i no una estructura a doble nivell. Cal recordar que la licitació del projecte es troba actualment paralitzada pel Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
La lluita contra l'Alzheimer s'encamina cap a una nova era. Després de 20 anys sense cap innovació farmacològica, ja s'han aprovat fàrmacs que encara no estan disponibles al mercat, però que serviran per frenar la malaltia. Una passa transformadora que avui s'ha abordat al Congrés Nacional d'Alzheimer, que es du a terme a Eivissa amb la presència de la reina Sofia. És una crònica d'Helena Trinidad.
Al Congrés s'ha parlat sobre els primers tractaments per frenar l'avanç de l'Alzheimer que podrien estar al mercat el 2026. Ho explica Maria Antonia Gutiérrez, catedràtica de Biologia Celular de la Universitat de Màlaga.
Actualment estem en la era més prometedora de les teràpies per a l'Alzheimer. Ara tenim dos teràpies biològiques que són anticuerpos monoclonals que se aprovaron hace 3 anys en Estados Unidos y este año por la Agencia Europea del Medicamento y estamos ahora en la fase de regulació en Espanya per a su implementació.
Diu que la sanitat pública s'ha de preparar per introduir-los.
Hay que implementar los servicios de neurología, enfermería, hay que hacer un gran trabajo detrás para poder llevar todo esto a la sociedad.
Ara s'investiga la influència dels antibiòtics que destrueixen la microbiota i d'hàbits de vida poc saludables en les malalties neurodegeneratives. Ana Maria del Moral és catedràtica de microbiologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Granada.
¿Qué ocurre cuando hemos disminuido la enfermedad infecciosa por el uso de antibióticos? Pues que se han incrementado, como he dicho durante la ponencia, las enfermedades autoinmunes. Dejamos de tener menos relación con esa población de bacterias que existen. Y esto que se llama la hipótesis de la higiene aumenta esclerosis múltiple, aumenta la diabetes, la enfermedad de Crohn, etc.
Actualment hi ha 1,2 milions de persones que pateixen Alzheimer a Espanya.
Gairebé 2 mesos després que Europa i Turkish Airlines anunciessin un acord, aquesta matinada hem conegut que s'ha tancat l'entrada de l'aerolínia otomana dins el capital de l'Espanyola amb seu a Mallorca i invertirà 300 milions d'euros per una participació de prop del 26%.
La companyia de la família Hidalgo, que arrossegava problemes de liquiditat des de feia anys, tanca així l'acord amb la companyia turca que li permetrà avançar un any la devolució dels préstecs públics de 475 milions atorgats per la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. A la pràctica, aquesta operació de cancel·lació del crèdit posa fi al finançament públic rebut en temps de pandèmia. Una injecció de capital per part de l'Estat que aleshores va permetre preservar l'activitat i els llocs de feina. També, segons informa la companyia, es consolida un procés de transformació amb la generació de més de 600 llocs de feina. Globalia continuarà sent l'accionista majoritària d'Air Europa, on coincideix amb altres dos grans actors de l'aviació comercial, IAG, que continuarà ostentant el 20% del capital, i ara la companyia turca.
I augmenta la pressió del lloguer a les illes durant el tercer trimestre de l'any. Per un anunci que es publica a les Balears, hi ha 129 interessats en 10 dies. Són 10 persones més que el mateix període de l'any passat.
De fet, és la quarta comunitat on creix la pressió per darrere de Barcelona, Girona i Les Palmes. Són dades de l'Observatori del Lloguer que corroboren que per viure a Espanya és més car que mai. A les illes, el preu mitjà del lloguer és de 1.600 euros, 42 més car que l'any passat i 430 euros més per sobre de la mitjana nacional.
Open House Palma obre una 60ena d'edificis en la 5ª edició del Festival d'Arquitectura. Entre el 10 i el 16 de novembre, la ciutat acull activitats per reflexionar sobre el patrimoni urbà. Les persones interessades podran visitar espais emblemàtics com l'antic quarter de Son Busquets.
Aquesta localització, actualment en reforma, serà un dels espais que es podran visitar durant la jornada de portes obertes del cap de setmana del 15 i 16 de novembre. Uns dies abans, dia 10, començarà l'anomenat Festival d'Arquitectura per a no arquitectes. Belén Martínez és directora del projecte.
Gràcies a l'equip de voluntariat, el que fem és obrir aquests edificis, poder explicar-los a les persones que van a visitar, com per exemple des del cas del Coliseu Balear o del Far de Portopí, que és un dels més antics que hi ha ara en funcionament.
I ara ens farà aquesta notícia. Espanya decreta la prohibició de criar aus a l'aire lliure davant l'augment del risc de grip avià. A partir de dilluns obliga que les aus de corral es mantinguin en un recinte tancat en zones del risc.
S'ha pres aquesta decisió després de l'increment de casos en les darreres setmanes en el nord i centre d'Europa i davant l'arribada de les migracions. A més, es prohibeixen les fonts d'aigua compartida amb aus silvestres. També queda prohibida la presència d'aus de corral o qualsevol altra classe d'au captiva en certàmens ramaders, mostres, exhibicions i celebracions culturals. Des del passat 1 de juliol s'han notificat 139 focus a escala europea, 14 a Espanya.
Veurem, idò, quines seran les conseqüències d'aquesta decisió. Ara per ara, més per Mallorca, exigeix el traspàs immediat de les competències agràries al Consell. La formació ecosobiranista ha presentat una moció al ple per reclamar al govern que iniciï de manera urgent el procés per transferir les competències a la institució insular en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i desenvolupament rural. Escoltem la portaveu d'aquesta formació, Catalina Inés Perelló.
Des de MER denunciem aquest acte frontal a l'autogovern de Mallorca i en el paper institucional del Consell. És un pas enrere per nosaltres en aquesta descentralització i una mostra de menyspreu cap a Mallorca.
Ho dèiem en titulars, cop d'efecte de Junts, que ha anunciat un bloqueig a la legislatura del socialista Pedro Sánchez. La formació ha presentat esmenes a la totalitat a cadascuna de les lleis que el govern estatal ha duit fins al Congrés, cosa que, de fet, podria paralitzar tota l'activitat legislativa. L'executiu espanyol, però, ha reaccionat amb tranquil·litat i manté que negociaran com han fet fins ara.
De moment, però, sense els vots de Junts, l'actual majoria parlamentària necessita el suport de Vox o PP per treure endavant iniciatives. Un escenari, a priori, poc probable i només aplicable a normatives molt puntuals. La formació catalana n'és conscient i per això volen ara pujar la pressió per aconseguir el que havien pactat amb el PSOE. La portaveu Míriam Nogueres retreu a Sánchez el per respecte, diu, amb les promeses fetes als catalans.
Si no es compleix amb els catalans, no hi pot haver estabilitat. Amb els catalans no s'hi val tot. Per tant, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Ara mateix, i en primer terme, mentre estem fent aquesta roda de premsa, estem registrant esmenes a la totalitat a totes i cada una de les lleis espanyoles que el govern de PSOE i Sumar tenen presentades.
El govern de Pedro Sánchez, però, no s'ha mostrat preocupat pel nou envit de Junts i mantenen que seguiran negociant per treure lleis que beneficin els ciutadans. És el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Seguimos con esa misma actitud de mano tendida y de total colaboración a negociar, abiertos, por supuesto, a seguir ley a ley avanzando, negociando y consiguiendo los consensos necesarios como para que se aprueben leyes que, como decía antes, son leyes que van a beneficiar al conjunto de los ciudadanos.
El PP reitera que la legislatura està esgotada i exigeix eleccions. Alberto Núñez Feijóo ha posat en dubte l'estabilitat del govern en un missatge publicat a la xarxa X. En la mateixa línia, la popular Carmen Fúñez ha dit que Espanya viu una situació de paràlisi institucional i ha recordat que sense pressupost no es pot governar.
Aquesta legislatura està ja finalitzada. Está finalizada, que con eso no llegamos a lo que los españoles necesitan y que lo que queremos es devolverle la voz a los españoles y que se convoquen cuanto antes elecciones. Presentar enmiendas a la totalidad no borra los imputados ni los juicios que están abiertos.
En total, Junts ha presentat esmenes a la totalitat a 25 lleis en tramitació i n'anuncien d'altres com a projecte de pressupost en cas que l'executiu, tal com ha anunciat, el dugui a les Corts.
I en aquest context polític, una darrera hora sobre el cas Koldo, l'Audiència Nacional ha obert una peça separada per investigar els pagaments en metàl·lic del PSOE a José Luis Ábalos i Koldo García. El jutge Ismael Moreno ha pres aquesta decisió després de rebre l'escrit del Tribunal Suprem que l'instava a indagar aquests pagaments. Tercer Tercera sessió de la Comissió d'Investigació sobre la Dana de València, oberta al Congrés, i ho ha fet amb el testimoni de més afectats que relaten una a una la situació que varen patir el 29 d'octubre de l'any passat i les conseqüències que això els va generar.
La primera intervenció ha estat la de Mariló Gradolí, presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana, que ha explicat casos particulars del que varen viure molts afectats. Casos que ha volgut explicar un a un perquè, et diu, no es tracta de parlar de xifres, sinó de vides trencades. I tot assegurat perquè ningú no va enviar l'alerta a temps.
Hui és una niña de 11 anys. És una víctima mortal. Criatures, en total 7. Marius estava treballant quan la força de l'aigua lo sacó de su camión. Deja dos menores huérfanos tras fallecer su madre recientemente por un cáncer. No hablamos de cifras, hablamos de vidas. Hablamos de infancias truncadas porque no sonó una alerta.
El Tribunal Europeu de Drets Humans afirma que Espanya no va violar els drets polítics d'Oriol Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sánchez per dictar presó preventiva contra ells arran del procés.
Els líders independentistes denunciaven que no varen poder prendre possessió del seu escó després de les eleccions autonòmiques de 2017, convocades per Mariano Rajoy després d'aplicar el 155 a Catalunya.
I la comunitat internacional espera l'activació de la segona fase del pla de Trump per la pau entre Israel i Hamas.
El full de ruta preveu una força militar internacional que assumeixi la gestió provisional de l'enclavament. Mentre les negociacions s'activen a Cisjordània, aquestes darreres hores les forces militars israelianes han mort a tirs un nen de 15 anys a Jenin.
Arribarem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. L'Ajuntament de Santanyí ha aprovat la nova taxa de residus. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Aquesta nova ordenança era imprescindible a causa de la implantació del sistema de recollida de fems porta a porta durant el 2025. Ara s'unifica la taxa a totes les zones, s'incentiva el reciclatge i s'equilibren els costos previstos amb els ingressos. La intenció és que entri en vigor el 1 de gener.
Les famílies de l'Escoleta de Valldemós es manifestaran dilluns.
Recorreran els carrers del poble per provocar la reacció de l'Ajuntament i de la Conselleria d'Educació davant la finalització del contracte de la concessionària amb el consistori prevista per el 19 de novembre.
I nova campanya de Pimeco per incentivar la compra de producte local.
Que tindrà lloc entre el 10 i el 30 de novembre a les portes del Nadal i amb el Black Friday inclòs. Es diu Compra Local i guanya més. I la protagonitzen els petits comerços d'Inca, de Campos i de Porreres.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores destacar retencions a la via de cintura en sentit aeroport, degut a una petita tapada que s'ha produït a l'altura de Son Hugo en sentit a l'aeroport. Això està creant retencions que ara mateix van des de Son de Metro fins aquí, fins a Son Hugo. També les retencions habituals a l'arribada a Palma, des de la carretera de Valldemossa, i també circulació lenta a l'incorporació de l'autopista d'Inca cap a la via de cintura. Per la de més tranquil·litat, és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Joan Jiménez, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreixo a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El PSIP acusa l'Ajuntament de Palma de mentir amb els pressupostos de l'àrea d'infraestructures, als quals s'han destinat 130 milions d'euros, 44 més que el 2025. Els socialistes asseguren que amb els comptes de 2026 es perdran 20 milions d'euros previstos per a diversos projectes, com la renovació de la plaça Major de Palma, ja que no s'executaran durant aquesta legislatura.
Durant el debat de pressupostos, avui de matí a Cort, ha estat especialment crítica amb el govern municipal la socialista Angélica Pastor, qui ha demanat a l'Ajuntament per què encara no s'han fet les expropiacions per començar amb la reforma de la plaça Major de Palma. La regidora ha afirmat que, com aquest projecte, n'hi haurà d'altres, com el del cine Metropolitan, que no es duran a terme amb els doblers que s'han pressupostat i que és per això que es perdran en total de vers 20 milions d'euros dels ciutadans. Per això, Pastor acusa el PP de fer uns pressupostos de mentida.
Porque aquí estamos para trabajar, para el ciudadano y no contar mentiras. Mentiras, porque este presupuesto es un presupuesto de mentiras. Yo no sé si miente usted, el alcalde, o miente el presupuesto.
Uns dobles que Pastor considera que es podrien destinar al manteniment de les escoles i a millores en els barris de Palma. La socialista també ha recriminat al govern municipal que no s'estiguin fent inversions a la desembocadura del Torrent Gros o en evitar la contaminació que genera el dipòsit municipal de Santueix.
Existe un riesgo inminente y grave de inundación de la zona del parque de Somparera, del Molinar. Esto es tan grave que corre peligro la vida de las personas y de los ciudadanos. ¿No les preocupa el problema del Torrent Gros? ¿No les preocupa? ¿De verdad? Pues, evidentemente, como está el cambio climático con las danas que tenemos, yo me preocuparía mucho.
Unes crítiques a les quals ha contestat la regidora d'Infraestructures, Belén Soto, que assegura que va ser el govern progressista qui no va executar diversos projectes.
Del presupuesto anterior, y ya no quiero compararlo con el presupuesto de la señora Pastor, hemos subido casi 1 millón de euros, independientemente del convenio que vamos a firmar con el BISEC, hemos subido más de 1 millón de euros. Por lo tanto, señora Pastor, lecciones ninguna a este equipo de gobierno, y menos a mí, porque su manera de hacer política y la mía son totalmente diferentes.
D'altra banda, el pressupost de Seguretat Ciutadana també puja respecte al d'enguany, en concret un 14% en 13.538.000 euros. En aquest cas, l'oposició s'ha centrat sobretot en la incorporació de 179 agents de policia local per l'any que ve.
Sobre l'increment d'agents de policia, han demanat Podem i Més per Palma, preocupades especialment per la presència d'aquests agents en les barriades. Sentim Lucía Muñoz, de Podem, després Neus Truyol, de Més per Palma.
Y la sensación en los barrios es que no hay esa presencia de policías de barrios. Entonces me gustaría saber si hacen gala, ¿no?, de este aumento, que ya veremos si se acaba desarrollando, ¿cómo piensan organizarlo? ¿Qué piensan hacer? ¿Cuál es su plan?
Hay policías de barri que están fent feina a 3 i 4 barris en el mateix temps i, per tant, això fa inviable una feina professional i una feina de proximitat com se mereixen els barris. I, per un altre costat, també tenim una mancança molt gran de policies tutors.
Una reivindicació en la qual el regidor de Seguretat Ciutadana, Miquel Busquets, s'hi ha mostrat d'acord, assegura que al desembre, de fet, s'incorporaran entre 30 i 40 nous agents de policia i que ja s'hi han sumat també altres 7 nous policies tutors.
El que perseguim amb això, certament, més visibilitat en el carrer. Volem un patrullatge a peu, volem policia en contacte amb la ciutadania, que se vegi més, que patrullen pels barris. Policies tutors, 7 policies tutors, i volem ampliar fins a 10. Considerant que és vera, que és necessari incrementar la policia tutors.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:37, el Partit Popular presentarà una iniciativa al ple de la setmana que ve al Consell Insular per reclamar al govern central que pagui les compensacions pendents als petits propietaris afectats per la suspensió dels desnonaments que es va activar en la pandèmia.
Segons la portaveu popular, Núria Riera, hi ha prop d'un centenar de propietaris de les Illes Balears que fa mesos que no reben els pagaments que els correspondrien per haver cedit els seus habitatges a famílies vulnerables dins el programa de lloguer social o d'emergència. El Partit Popular denuncia que el govern espanyol ha deixat sense fons el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i que no ha previst una partida clara per cobrir aquests pagaments en el futur pla.
En Pedro Sánchez no té doblers per pagar en els mallorquins les necessitats d'aquests petits propietaris en els que se va comprometre. Pensant que és una falta absoluta de responsabilitat per part del govern estatal de cara a aquests petits propietaris, volem fer constar que més que la majoria són famílies de treballadors, famílies senzilles.
I no deixem l'actualitat del Consell perquè el grup socialista manté les accions legals contra l'equip de govern de Lluís Galmés per incomplir la normativa en matèria de transparència. Segons la portaveu socialista Catalina Cladera, durant aquests 2 anys i mig de legislatura s'han acumulat gairebé 500 sol·licituds d'informació i preguntes sense resposta o en respostes inadequades.
De fet, els socialistes denuncien una vulneració sistemàtica del dret d'accés a la informació que dificulta la seva feina d'oposició. Cladera assegura que les demores, les retencions d'informació afecten especialment als departaments de Cultura, de Mobilitat i de Benestar Social, on s'han detectat retards en la publicació de dades sobre despeses, contractes i llistes d'espera.
Que no sapiguem les despeses en viàter del senyor Galmés i els alcaldes Consell de Mallorca, les despeses en publicitat, les factures que s'han pagat fora contracte i de forma il·legal, o altres dades molt més sensibles, molt més rellevants, molt importants, que necessitem saber nosaltres i que també necessita saber la ciutadania. Davant d'això, nosaltres fem una denúncia pública.
I també denuncien manca de transparència en qüestions socials sensibles, com són les dades de l'IMAS o els informes sobre els menors no acompanyats.
La portaveu del PP al Consell, Núria Riera, resposta a aquestes crítiques. Segons el Riera, l'expresidenta Cladera només va convocar 2 comissions de transparència la passada legislatura, mentre que l'actual govern insular ja n'ha fet 7.
A més, la Popular assegura que el Consell ha incrementat 8 punts al seu nivell de transparència només un any, això segons l'índex independent d'Intra.
El Partit Socialista de la senyora Armengol, d'en Coldo, del senyor Sánchez, del fiscal general de l'Estat, està demanant transparència en el Consell de Mallorca? El Partit Socialista de la senyora Cladera, que dona suport, o que és la delfí de la senyora Armengol, qüestionada aquests dies en els diaris, està demanant i donant lliçons de transparència? Jo, la veritat, crec que no és la millor setmana.
En clau municipal, l'Ajuntament de Santanyí ha aprovat de manera inicial la nova taxa de residus que estableix la unificació de zones. Ha estat en un ple extraordinari urgent celebrat avui matí.
Aquesta nova ordenança esdevé imprescindible a causa de la implantació del sistema de recollida porta a porta durant el 2025 a tot el municipi i per adaptar les tarifes als costos reals del servei. D'aquesta manera, s'elimina la diferenciació territorial entre nuclis i zones, unificant la gestió i el cost del servei. També s'incentiva el reciclatge amb el principi de qui contamina paga i s'actualitzen les tasques per equilibrar els costos previstos amb els ingressos. Bàrbara Xamena és la regidora de Medi Ambient.
Amb aquesta tassa s'equipara la tassa a tot el municipi, a tots els ciutadans, on tots pagaran exactament el mateix, tenint els nous serveis que hem implementat enguany, que és el porta a porta.
Mentrestant, les famílies que duen els seus fills a l'escoleta 03 anys de Valldemossa es manifestaran dilluns pel poble per provocar la reacció de l'Ajuntament i la Conselleria d'Educació davant la finalització del contracte de la concessionària amb el consistori prevista per al dia 19 de novembre.
Segons els pares i mares que a hora baixa es van reunir per analitzar la situació, l'empresa deixarà de donar servei perquè l'Ajuntament no li paga. Per mostrar el seu malestar i també per fer una mica de pressió per mirar de trobar una solució, les famílies recorreran dilluns als carrers del poble en un acte que acabarà davant l'Ajuntament. Lucía Gargallo és una de les portaveus.
No sabemos, nos han pedido paciencia. Yo no sé qué paciencia quieren si este servicio se va, por lo que se ve, no está en nuestra mano, pero si todo sigue los acontecimientos que parece que están llevándose, se va a cerrar. Llegan a tiempo esas facturas y esos pagos, no sé si la empresa retomará y echará marcha atrás. No sé si ha sido también un poco, no sé si una amenaza o en plan, estamos hartos, llevan muchos años ya en esta situación, no es puntual de unos meses.
2:42, els petits comerços d'Inca, Campos i Porreres protagonitzen la nova campanya de Pimeco per incentivar la compra de producte local, una campanya que tindrà lloc del 10 al 30 de novembre a les portes de Nadal i amb el Black Friday inclòs. Es diu Compra Local i Guanya Més.
Tots els clients que comprin en un petit comerç d'aquests municipis podran pujar el tiquet a una web on se sortejaran regals o bons per gastar un altre establiment de la localitat. D'aquesta manera, ha explicat la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, s'assegura que els doblers es tornin a invertir en botigues del mateix poble. De moment s'hi han inscrit 200 comerços d'Inca, més de 100 a Campos i una quarantena més a Porreres.
El que fem és que hi hagi una economia circular i que aquests vales de dobbers tornin a revertir-se dintre del municipi.
Domingo, creo que la campanya tindrà bona acollida, ja que es fa durant una època de molta despesa. Disposa de la col·laboració del Consell de Mallorca i també dels ajuntaments d'Inca, de Campos i de Porreres, amb un total de 15.000 euros disponibles per repartir en premis o en bons.
Una campanya que consisteix en... Bueno, l'objectiu és incentivar les compres locals, incentivar que la gent vagi a comprar en el comerç de proximitat i, sobretot, també fidelitzar nostres clients.
Més qüestions. Tots el PI de Pollença assegura que l'Ajuntament coneixia el projecte de les bateries de liti des de fa un any. La coalició denuncia la manca de transparència de l'equip de govern format per el PSOE i Més i exigeix explicacions públiques immediates.
Tot i que l'equip de govern ha assegurat que va tenir coneixement del projecte a través del BOIP i de la premsa, Tots el PI assegura que el mes de novembre de 2024 l'empresa va registrar una instància al consistori sol·licitant un certificat de compatibilitat urbanística per una planta de bateries. Posteriorment, ja el 26 de setembre d'enguany, la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat va demanar un informe municipal a l'Ajuntament. Tomeu Cifres, el portaveu de Tots el PI.
Lògicament, nosaltres no teníem tota la informació, però després de les seves manifestacions, l'encerclada, i sabeu clarament que una vegada més en Martí Marc ha enganat a la ciutadania, i en aquest cas jugant a la preocupació de tots els ciutadans de Pollença i sobretot de tots els afectats que han fet en resposta, en aquest cas, en aquest projecte.
I per aquest motiu, el grup municipal exigeix explicacions públiques immediates al Batlle, així com la publicació íntegra de tota la documentació rebuda relativa a aquest projecte, però sobretot l'assumpció de responsabilitats polítiques per part de les persones al capdavant del que consideren una negligència administrativa i institucional.
Amb aquesta qüestió arribarem a les 2:45. Continua la informació. Aquí a Beta Ràdio ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Zampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Parlem de l'Illes Balears Palma de Futsal i del Peñarol, que s'han fet avui la fotografia oficial de la final de la Copa Intercontinental.
Activat el compte enrere perquè el Palma Futsal es proclami campió del món per tercera vegada. Per això haurà de superar el Peñarol uruguaià demà a la final de la Copa Intercontinental que es jugarà a Son Moix. Avui amb dos equips s'han fet la fotografia oficial. El Palma s'ha entrenat tot just després de l'acte oficial i demà acabaran de polir els detalls per a la gran final. Sentim el jugador del Palma, Fabinho.
El partido va a ser muy difícil, seguro, porque nosotros tampoco conocemos mucho el equipo de Peñarol. Miramos solo la Libertadores ahí, pero ha cambiado algunos jugadores y eso va a ser difícil porque es una final única que no se puede fallar. Y cuando tú te pega de sorpresa así un equipo nuevo, va a ser mucho, mucho difícil.
Per Alín, una de las claus de la final será mantener la esencia dels darrers partits. Sentim el jugador del Palma.
Hemos encontrado en esta Champions, por así decirlo, estos últimos partidos, nuestra esencia. Si nosotros seguimos con esa esencia, esa presión, esa intensidad, lógicamente le vamos a poner las cosas muy difíciles. No con eso significa que vayas a llevarte la copa, pero sí que ese es el camino que tenemos que seguir. Ese trabajo en equipo, esencia, intensidad, físico y estar acertado de cara a portería.
Y por la seva banda, avui també han parlat jugadors del Peñaroles, Nico Tumkiewicz.
Y el partido mañana, como te dije, lo tomaremos como es una final del mundo y tenemos nuestras armas y vamos a competir.
La final la podreu viure en directe demà des de les 9 del vespre. I no deixem el Palma Futsal perquè ja sap qui és el seu rival per als vuitens de final de la Champions. El sorteig s'ha celebrat just fa un minut i el rival serà el Hit Kiev ucraïnès. El partit d'anada d'aquest vuitens de final de Champions es jugarà el 24 de novembre i el de tornada el 5 de desembre. I a quarts de final el rival seria el guanyador del partit entre el Pristila Kosovà i el Riga de Letònia.
futbol, el Mallorca ha fet avui la tercera sessió de la setmana.
Els vermells continuen preparant a Sant Bibiloni la visita del Getafe de diumenge a Son Moix. L'entrenament d'avui matí, total normalitat, amb les baixes dels lesionats Cumbula, Leo Román i Toni Lato, i la resta exercitant-se amb l'objectiu de sumar tres punts importants diumenge davant l'afició mallorquinista en la jornada de just abans de l'aturada per mort dels compromisos internacionals de la propera setmana. Recordem que el Mallorca-Getafe ho podreu seguir en directe a Vetres Ràdio. Serà diumenge des de les 4 del capvespre amb tota la prèvia.
A Primera Federació, la UD Eivissa cercarà la primera victòria a la banqueta de Miguel Álvarez.
La UD ha donat un punt més quant a sacrifici al camp, així ho ha reconegut avui el migcampista Fede Vico en sala de premsa. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. El cordobès titular en els dos partits de Lliga que ha dirigit Miguel Álvarez diu que ara es veu un equip més compacte. El míster insisteix molt en això i en que siguin més agressius per atacar els espais. Escoltant Fede Vico.
Se consiguió eso, ¿no? Que tengamos la sensación de equipo, que transmitamos fuera del campo. Es verdad que veníamos de una racha negativa y bueno, y yo creo que el mínimo que se le puede pedir a un profesional es competir. Luego ya el talento, creo que esta plantilla tiene mucho talento, pero sin sacrificio no va a salir. Vuelvo a repetir, defensivamente creo que hemos dado un paso hacia adelante, ahora toca el de generar. El míster ofensivo, que tenemos un equipo súper ofensivo, creo. Pues básicamente tener maldad, por decirlo de alguna manera, mordiente arriba. De cuando veamos espacio, que ataquemos el espacio. Básicamente eso. Y tener personalidad y ya por el rival sea un poquito más directo. Sí, está claro que esto tiene un proceso y hay gente que lo pilla antes y gente que lo pilla... Esto es como todo, ¿no?
La Eivissa juga diumenge davant del CUE, el Betis Deportivo a Can Mises. Sumada 9 de 3 pot ser un punt d'inflexió. La Eivissa té a 4 punts la zona de playoff.
Gràcies, Víctor. Per cert, que ahir l'UD es va imposar per 2-1 a la selecció baleana, el partit solidari per recaptar fons pels afectats de la Dana a Eivissa. Tots els doblers recaptats es destinaran íntegrament a la Fundació Creu Roja. Sentim Jovan Stankovic, que s'estrenava ahir com a seleccionador balear.
Mi primer partido oficial con la selección. Bueno, muy contento. La verdad que los que han venido aquí disfrutaron del partido. Los chicos han competido... muy bien, hemos jugado contra un equipo que son todos profesionales, que aunque hemos perdido, pero ellos se han merecido ganar, porque la verdad que nos atacaban, sobre todo en segunda parte, pero hemos hecho un gran esfuerzo, un buen partido y estoy contentísimo.
A la Champions, Marta, hem de parlar de dues derrotes i un empat ahir per part dels representants espanyols.
La quarta jornada de la Champions no va ser bona ni per al Barça, ni per al Villarreal i per l'Atlètic Club de Bilbao. El conjunt blaugrana va empatar 3-3 contra el Bruges en un partit on va anar contracorrent des de l'inici. Els de Hansi Flick van començar perdent el minut 6 i el descans perdien 2-1. Un gran Lamine Yamal ajudava que finalment el Barça empatés un partit en el qual va anar per darrere fins en 3 ocasions. Sentim Lamine Yamal.
Se ha hablado mucho de mi pubalgia, de que estaba triste y eran todo mentiras. Estaba igual que siempre, estaba muy feliz, estaba concentrado en lo mío, intentar volver a trabajar y poder jugar a este nivel, que es como mejor me siento y como mejor me lo paso.
El Villarreal va perdre per 1-0 contra el Pafos, entrenat per l'ex de l'UD Eivissa, Juan Carlos Carcedo. El tècnic del Villarreal, Marcelino, es mostrava així de decebut al final del partit.
No hemos hecho casi nada de lo que habíamos planteado y luego pues ahí... un punto de partida. El punto de partida es demostrar intensidad, ritmo, energía, ambición. Y no, nosotros no hemos demostrado. Hemos demostrado comodidad en el juego, siendo planos, previsibles, lentos.
I derrota també de l'Atlètic Club de Bilbao 2-0 al camp del Newcastle. Sentim el jugador Vivian.
Pero bueno, el equipo está trabajando muy bien. Somos un equipo de trabajadores, somos un equipo solidario, un equipo que cree en lo que hace. Y bueno, creo que se está viendo reflejado. Vamos a ir a por el siguiente partido. Sabemos que es un partido importantísimo y vamos a ir a ganarlo.
I per avui, més competició europea. A l'Europa League, el Celta de Vigo visitarà el camp del Dinamo de Zagreb a les 6:45 i a les 9 del vespre el Betis rebrà l'Olímpic de Lió de l'exporter del Mallorca, Dominic Graif. I a la Conference League, a les 9 del vespre, el Rayo Vallecano rebrà a Vallecas el Lech Poznan.
En ciclisme, Albert Torres ja és a casa.
El menorquí es va proclamar fa 10 dies campió del Mundial de Ciclisme en pista en la modalitat Òmnium. Ahir vespre va ser rebut a Sant Joan per familiars i amics i avui ha estat protagonista al programa Esports 3. El sentim.
La veritat que molt content també d'arribar a casa i ara sobretot disfrutar i assimilar totes aquestes emocions viscudes les setmanes anteriors, que al final vàrem estar també de vacacions amb la família, i vulguis o no, doncs no tens temps d'assimilar i de processar tot el viscut aquestes setmanes.
Després d'un any complicat per mort de les lesions, la fita aconseguida compensa el patiment d'una temporada difícil.
Acabar aquesta temporada 2025 d'aquesta manera, guanyant el mallot arcoiris, per jo personalment és una sensació increïble. Diguéssim, en un any natural han tingut tres lesions, la de París, dels Jocs Olímpics de 2024, que realment m'ha costat molt, que vaig estar tres mesos aturat. I clar, quan tens tantes lesions, la continuïtat d'entrenament és difícil, no?, tornar a agafar la forma. Per això, personalment, és molt emotiu aquesta victòria en aquest Mundial.
En bàsquet, el Palmer Bàsquet no ha anunciat encara qui serà el substitut de Marco Justo.
Segons ha pogut saber IB3 Televisió, Curro Segura és una de les prioritats del Palmer. El tècnic andalús, que va ascendir amb el Menorca Bàsquet a l'ACB el 2005, té una àmplia experiència a la primera FEB. Sigui qui sigui, haurà de debutar contra l'Èstia Menorca diumenge en el derbi, que jugarà a les 12 del matí a Son Moix. I per part del conjunt menorquí, esperen emportar-se la victòria de Palma. Sentim el jugador Pol Molí avui en declaracions a IB3 Ràdio.
Sabem que és un partit especial, no? Com dius, un derbi sempre és il·lusionant, no? Jugar preparant-lo amb moltes ganes, sabent que és un partit clau, un partit superimportant, i des del dilluns que portem amb les idees clares i treballant-ho.
I acabem amb dos apunts.
En handbol, el club Eivissa va quedar eliminat a la primera ronda de la Copa del Rei després de perdre contra el Sant Pablo de Burgos per 29-32, i Marta Cardona ha estat elegida millor regatista jove del món per la Federació Internacional de Vela.
Gràcies, Marta. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita aturada i tornem amb cultura.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
I a totes mosa germana.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Tenim per una terra i com us canta...
I d'aquest enamorament per la terra que cantava nit Anna Ferrer va ser el leitmotiv de la gala dels 8ens Premis Enderroc a la Música Balear. Premis atorgats per la crítica, però també per la gent que escolta i que s'interessa. La gran guanyadora de la nit, amb 3 estatuetes, va ser la felanitxera Maria Hein, juntament amb Fades i Anna Ferrer. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. La felanitxera va acabar amb 3 premis, un de la crítica i 2 de la gent com a millor disc per a Katana i com a millor artista, i va acabar sense paraules.
I no sé, que moltes gràcies, que no sé què més dir.
En canvi de paraules, n'hi va haver moltes, sobretot pel també premiat Miquel Brunet amb un disc d'homenatge a Palestina.
Hem d'entendre que si no hi ha vida, no hi pot haver festa. Així que no sé què penseu, jo m'estim més fer un disc de denúncia que un minut de silenci.
Fades va recollir 2 premis, crítica i públic, el millor àlbum urbà, i un tercer compartit amb Maria Jaume per la cançó Mon Chéri Go Home. I de música, una de les actuacions més esperades va ser la del directe d'Ànimos Parrec.
Deixeu-la fer, que cavalqui ben tranquil·la, que
El premi a millor directe va ser per Les Pitjorines, l'artista emergent Nineta, i els premis a la carrera per Pere Estelric, Capella i Antònia Font. Escolta'm, Joan Miquel Oliver.
Això de que els premis han de ser per joves i tal, nosaltres quan tenen joves no ens van donar cap premi. I la gent gran, que ja ens sentim un poc desplaçats, crec que tenim més necessitat que els joves de que ens donin premis, o sigui que benvingut.
Si amb aquest tast vos heu quedat amb ganes de sentir la gala sencera, s'emetrà dissabte a les 11 del vespre.
L'Orquestra de Cambra de Mallorca presentarà demà la seva temporada 2026. Ho farà en col·laboració amb el Teatre Principal d'Inca, com fan des de fa 5 anys. Com sempre, seran propostes musicals i d'altres complementàries que s'han convertit en tot un èxit, no només per la gent d'Inca, sinó també per gent de tot Mallorca i l'exterior. De fet, la mitjana de venda d'entrades d'aquests espectacles han superat el 80%, incloent alguns sold-outs.
És per això que esperen que això que s'ha donat durant els darrers 5 anys de 2020 ençà continuï per aquest 2026. El calendari ja està a punt i el presentarà el director de l'orquestra, Bernat Quecles, que ha detallat a Ivetra Ràdio un petit avanç de les línies principals d'aquesta programació.
Aquesta temporada 2026 s'encetarà dia 1 de gener, amb el concert de cap d'any, que ja és un concert tradicional a la ciutat d'Inca. De fet, ja hi ha gent que du setmanes demanant-nos quan comencen a estar a la venda les entrades. I després, mes rere mes, febrer, març, abril, maig, presentarem una nova producció, una nova cita del públic amb l'orquestra de cambra en l'estat principal d'Inca.
També destaquen dues estrenes de dos compositors joves apostant sempre pel talent jove i també les interpretacions de Schubert, Beethoven i, per descomptat, de Mozart.
Són les 3 i és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 6 de novembre. Després d'un matí complicat per mort de les pluges, Emergències adverteix que dissabte arriba a les Illes un altre front que descarregarà pluges intenses i prolongades. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La barrombada d'aquest dijous ha provocat més de mig centenar d'incidents, la majoria per la caiguda d'arbres i inundacions. Les pluges han estat més intenses, sobretot a Mallorca i les Pitiüses. En aquesta hora, però, ja s'han desactivat els avisos, però dissabte, atenció, pot produir-se un episodi com el d'avui. El cap d'emergències, Aurelio Soto, demana prudència, seny i també repensar els plans a l'aire lliure.
Sí que queremos compartir ya con los ciudadanos esta información, puesto que teniendo en cuenta de que se trata de una previsión que parece que asegura una gran cantidad de lluvias durante un espacio de tiempo prolongado, precisamente un sábado y además en la Sierra de Tramuntana, pues para que vayan un poco pensando que tal vez sea prudente pues reflexionar sobre la importancia de cancelar o restringir las actividades al aire libre, especialmente en la Sierra de Tramuntana.
Els titulars de la jornada se centren en l'anul·lació del judici sobre la mort d'un nadó tirat en un contenidor a Porto Cristo.
Els dubtes que hi havia sobre la competència d'un pèrit que va declarar a proposta de la defensa han duit la presidenta del tribunal a ordenar que es repeteixi amb un nou jurat el judici contra la mare acusada d'assassinat junt amb el seu cunyat i una tercera persona. A banda, la Fiscalia ha demanat que es dedueixi testimoni contra aquest pèrit en qüestió i que s'obri una investigació judicial contra ell.
Air Europa cancela el préstec públic amb l'Estat després de tancar l'entrada de Turkish Airlines en el seu capital.
La companyia turca injectarà 300 milions d'euros en l'aerolínia de la família Hidalgo per obtenir el 26% del capital. Amb tot, Globalia es mantindrà com a accionista majoritària. A banda, Air Europa podrà avançar un any la devolució del préstec públic de 475 milions d'euros atorgats per la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, durant la pandèmia.
En clau política, Junts incrementa la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez en anunciar que vetarà totes les lleis del Congrés.
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, adverteix que el govern no podrà aprovar els pressupostos generals de l'Estat. Davant d'aquest avís, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, diu que mantenen la mà estesa a Junts.
Si no es compleix amb els catalans, no hi pot haver estabilitat. Amb els catalans no s'hi val tot. Per tant, la legislatura de Pedro Sánchez queda bloquejada. Ara mateix, i en primer terme, mentre estem fent aquesta roda de premsa, estem registrant esmenes a la totalitat a totes i cada una de les lleis espanyoles que el govern de PSOE i Sumar tenen presentades.
Seguimos con esa misma actitud de mano tendida y de total colaboración a negociar, abiertos, por supuesto, a seguir ley a ley avanzando, negociando y consiguiendo los consensos necesarios como para que se aprueben leyes que, como decía antes, son leyes que van a beneficiar al conjunto de los ciudadanos.
L'Audiència Nacional ha anunciat que investigarà els pagaments en metàl·lic del PSOE a José Luis Ábalos i Koldo García.
El jutge Ismael Moreno ha obert una peça separada per esclarir la procedència dels doblers després de rebre l'escrit del Tribunal Suprem que l'instava a indagar aquests pagaments. El magistrat del tribunal considera que Ábalos i García podrien haver blanquejat comissions amb les despeses que passaven al partit.
3:04 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals a...